Ferran Soriano, bon dia.
Molt bon dia.
I moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Estàs treballant?
Sí, a l'oficina.
A l'oficina.
Tenim molta feina avui. Ja. Però és un dia maco.
Has dormit poc, interpreto, no?
Poquíssim.
Avui és un dia de treball, per què? Perquè heu de donar baixes i altes, ja o no?
No, avui és un d'aquells dies macos que anem a l'Ajuntament, hi ha una rua per la ciutat, després tenim una festa amb tots els empleats. És un dia per gaudir.
Va. Ara parlarem de tot plegat, però abans ara s'escoltava amb el Santi Segurola, el Miguel Rico, el Joan Jupallàs, parlant del tema de Mbappé. Et vull preguntar si tu t'ho imaginaves que acabaria passant això o no en tenies ni idea?
No sabia quin era el resultat final, quin seria el resultat final, però jo crec que l'anàlisi que heu fet és excepcional, perquè heu tocat tots els temes, i tots els temes que heu tocat són certs. Jo, si hagués de posar una mica d'èmfasi, el posaria en dues coses que ha dit el Pallàs al final, que no ens oblidem de França i de la implicació que té l'administració pública i la força de l'estat francès en defensar les seves coses. No? Jo estic segur que hi ha hagut moltes converses en les que se li ha explicat el que representa, el que aquest jugador representa pel seu país, no? Perquè jo crec que al final els diners no eren la diferència. I l'altra cosa que ha dit el Pallàs, que potser m'agradaria ajudar a que quedés clara, que és que el Real Madrid, o ningú podia signar un contracte amb l'Mbappé abans de l'1 de gener. És a dir, no era legal, i per tant no crec que es fes, i si es va fer no valia per res. I el que és significatiu és que després de l'1 de gener, quan ja podia signar, el jugador va decidir no signar. I això clarament és una alarma que diu que no estava clar.
Escolta'm, mira, aprofito la presència del Ferran Soriano, persona important dins del conglomerat del City, dins d'un conglomerat que té moltes seus i dins d'un conglomerat que té molta capitalitat als Emirats Àrabs, que és sobre el tema d'allò que en diuen ara els clubs d'estat. Es diu moltes coses dels clubs d'estat, és a dir, que jugueu que la resta juguen en inferioritat de condicions respecte a equips com el PSG o com vosaltres, que teniu un alliberament des d'un punt de vista econòmic que els altres equips no tenen. No sé si és qüestió de defensar-te o senzillament de donar les explicacions perquè tota la gent que està escoltant RAC1 en aquests moments ho pugui entendre.
És que al final la gent construeix històries i narratives i algunes són directament mentira, no? I no tenen cap sentit. Si tu mires els ingressos dels clubs anglesos, jo ara et parlaré del Manchester City, i crec que el PSG és diferent, perquè si tu mires els ingressos dels clubs anglesos, el club que ingressa més és el Manchester United, i ingressa 100 milions més que els que estem a darrere, que som nosaltres, el Liverpool, el Chelsea. I això és així. És a dir, no tenim més diners que els altres. De fet, en tenim menys. I nosaltres, jo tinc tres accionistes, un dels Emirats, un americà i un xinès, que són fons d'inversió que busquen rendibilitat i que busquen que fem el que fem, que és intentar guanyar, però que també fem créixer el negoci, guanyem diners, etc. I arriba un moment que el discurs és ridícul, perquè només tens que agafar quants diners ha gastat el Manchester United els últims anys i quants ha gastat el Manchester City, i veuràs que el Manchester United n'ha gastat més. I veuràs que el Manchester City ha guanyat 11 títols els últims 5 anys i el United no sé si n'ha guanyat un o dos, no? I cap de Lliga. Per tant, no, hi ha una part que és ficció. Ara, quan mires el mercat francès és una mica diferent, perquè resulta que tens un equip que és el PSG, que té ingressos de 600 milions, i el següent en té 250. Llavors, aquí sí que hi ha una diferència amb tots els elements que vulgueu, però és diferent. És diferent una cosa de l'altra, no se'ns pot posar a la mateixa caixa de clubs estat. Nosaltres no som un club estat. Som un club que és propietari, un grup de clubs, de fet, que és propietari de tres accionistes.
Va. Clar, qui us diran? Però és que, clar, com heu pogut fitxar Haaland? M'ho pots explicar?
Doncs crec que ho ha dit el Segurola abans. Estem evolucionant cap a un moment del futbol on els grans jugadors poden escollir. I Haaland ens ha escollit. Vosaltres heu vist les xifres del, del traspàs, que són molt raonables, el salari que li paguem és el que li podem pagar i el que li toca, i Haaland ha tingut tota la tranquil·litat i el temps per escollir on volia anar a jugar. Nosaltres ens hem esforçat en explicar-li un projecte esportiu, en estar a prop seu, però en realitat els diners els podia pagar el Manchester City, el Manchester United, el Real Madrid, el Bayern Múnich, i ell ha decidit on vol anar. I nosaltres estem contents perquè per nosaltres el foco, i és una mica diferent, crec, del foco d'altres equips, d'altres clubs, el nostre foco està en el futbol, en jugar bé a futbol i guanyar, més que en els jugadors estrella. I a nosaltres ens falta un davanter centre. Hem tingut un davanter centre espectacular durant 10 anys, el Kun Agüero, el vam perdre naturalment per la seva edat, i ens hem passat més d'un any buscant el substitut i pensem que Haaland ho és.
Quan el presenteu?
Aviat, ara hem de descansar una miqueta i de fet gaudir de l'èxit d'aquest any i a les properes setmanes el presentarem.
Et pregunto només una cosa al Barça, perquè des del punt de vista econòmic, el Confidencial explicava avui que Joan Laporta està tancant un acord amb CBC, amb Goldman Sachs i amb ASF per 900 milions d'euros. Això canviarà la situació? Bueno, evidentment que ho canviarà. Consideres que és una bona idea aquest acord, o és que és la desesperació de la situació econòmica que té en aquests moments el Barça?
No conec l'acord, i per tant no puc opinar sobre això, però en general el que jo diria és, si em permeteu, perquè jo també soc culer, que hem d'estar tranquils, que al final l'objectiu d'aquesta temporada era classificar-se per jugar a la Champions League, i ja està. I a partir d'ara cal tenir paciència i cal tenir encert. Quan es parla dels condicionants econòmics, no us oblideu que per molts diners que vinguin via endeutament, el problema principal no és aquest. El problema principal és que per complir els ràtios de la Lliga i el salary cap, doncs s'han de vendre jugadors o han de marxar jugadors que guanyen molt i que vinguin alguns que guanyin menys. És a dir, que malgrat que es pot obtenir finançament, després s'ha de solventar l'altre problema. La situació en la que es troba el Barça no és una situació que s'ha generat en un dia, s'ha generat durant anys. Si vosaltres us pareu a pensar, i heu fet la reflexió fa poc, tot comença amb la marxa de Neymar. Neymar se'n va per 200 milions, però després se n'inverteixen 500. Amb Coutinho, Dembélé, Griezmann, la renovació del Messi, etc. I aquesta inversió tan gran no dona el resultat esperat, i després ve el Covid. Si ho compares això amb el Real Madrid ha tingut un punt de sort. Les circumstàncies l'han afavorit. Perquè el que li passa al Real Madrid és que no pot gastar amb jugadors perquè ha de finançar l'estadi nou, i per tant està uns anys on gasta menys, molt menys que el Barça, i ve el Covid. Llavors el Covid l'enganxa més fort econòmicament, i a més se'n poden anar a jugar a Valdebebas i avançar la construcció de l'estadi. Els ha sortit una miqueta bé. I l'estadi, perdoneu, però l'estadi serà el millor estadi del món. I durant uns anys doncs hi haurà un balanç o un imbalanç entre l'estadi del Barça i l'estadi del Madrid, que s'haurà de viure amb això. Uh-huh. Al final, per or, el Barça sobreviu sempre. El Barça té un país al darrere i se'n sortirà.
Uh-huh. Vas patir molt ahir?
Vaig patir molt, sí. Bueno, patim sempre. Jo pensava que fent-me gran cada cop patiria menys, però no.
Val. Ahir he de dir que vaig insultar molt a tota la família del Manchester City, des de l'utiller, passant pels jugadors, perquè hi ha una cosa que és, jo amb una edat puc suportar el tema de la Lliga de Tenerife de Johan Cruyff, per posar un exemple, perquè tenia una edat molt més jove que el cor patia menys. L'ho d'ahir em va semblar una tortura psicològica terrible. Sobretot quan el partit va 0-2, tu saps perfectament que el Liverpool acabarà marcant, ho saps perfectament, i l'equip en 5 minuts fa, perdó, un exercici de madridisme admirable.
Jo no li vull dir madridisme, prefereixo dir-li manchestercitisme, no? Perquè tu recordes...
Fas hacendado aquí ara, eh? Estàs fent la marca blanca, eh?
Diguem que el City va jugar ahir com el Barça, i va guanyar com el Madrid.
Vale.
Una sublimació de totes les virtuts. Mm.
Vosaltres ho espanyolitzeu tot molt.
Hòstia.
El Manchester City fa 10 anys va guanyar la Lliga amb un gol al minut 93.
Sí,
fa 4 anys vam batre el rècord de 100 punts de la Lliga amb un gol del Gabriel Jesús al minut 93. O sigui que és part de la història, és heroic, i avui estem molt contents i podríem haver estat molt tristos, però al final és el producte, com sabeu, de molta feina. La Lliga es guanya en 38 petits, no en 5 minuts.
Ara vaig a la publicitat i ells et preguntaran el que vulguis abans d'arribar a les 12, però jo et faig una pregunta, i de debò que des de la desconeixença. Tu creus que Pep Guardiola s'hauria replantejat la continuïtat si no arriba a guanyar ahir la Lliga?
Esclar que no. Per què?
No, pregunto. No, és una pregunta de debò, des de la desconeixença absoluta.
Absolutament no.
Ell té un any més de contracte?
Sí.
La voluntat del club és intentar ampliar-li aquest any més de contracte?
I tant, la voluntat és que es quedi aquí per sempre.
Ho veus possible?
I tant, sí, per què no?
Ho heu començat a parlar?
No, encara no. Nosaltres parlem cada dia 10 cops, esmorzem junts i moltes vegades sopem junts i ja ho parlarem quan toqui.
Mm. Descartes que torni algun dia al Barça o no?
Ui, això li has de preguntar a ell.
I tu?
Aquesta resposta ja la sé. No. Jo ja vaig fer el meu servei al Barça i a la pàtria i ara em toca fer altres coses.
Un moment, sisplau.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Per cert, Ferran, faig una pregunta. Queden 7 minuts, per tant, brevedat i entre tots tres. Però només una cosa. Hi ha un partit que s'havia de jugar entre el Barça i el Manchester City com a, per recaptació, per la fundació de la ELA amb el Juan Carlos Unzué com a protagonista. Pregunto, Ferran, teniu data o aneu de parlar amb el Barça?
Tenim intenció, no, la data no està fixada exactament, però tenim intenció de fer-lo el proper mes d'agost.
Aquest mes d'agost, eh?
Sí.
El partit serà al Camp Nou, evidentment, amb el Barça i el City, just abans del començament de les temporades. Perquè quan comença la Premier?
Comencem el 6 d'agost. Molt aviat.
Uf. Bueno, una setmana abans que aquí, em sembla que és, no? Una setmana abans que aquí. Aviam, alguna pregunta per Ferran Soriano. Joan Jopallàs, comences, sisplau?
Una molt, molt directa. Com catalogaries en paràmetres de negoci la venda de Ferran Torres al Barça?
Ferran Torres, nosaltres pensàvem i continuem pensant que és un molt bon jugador, un gran jugador, i que li anirà bé al Barça. De fet, nosaltres no volíem que marxés.
Vale, Segurola.
Ferran, enhorabuena, buenos días. Hay un asunto que se debate en cuestiones futbolísticas, es cómo se incrustará Haaland en el estilo de juego del Manchester City, que es tan peculiar que a veces obliga a jugar en espacios muy cortos, y él es un hombre de otras características. ¿Cómo observas esta posibilidad de encontronazo, por decirlo de alguna manera, o estáis seguros del rendimiento de Haaland?
Estem segurs. Hem treballat molt això des del punt de vista tècnic. També sabem, i el Pep ho va dir fa poc, que hi haurà un període d'adaptació i que haurem de tenir paciència. Però les condicions físiques, tècniques, el talent i la mentalitat que té el jugador, estem segurs de que el farà triomfar. També estem segurs que haurà de canviar una mica la seva forma de jugar per adaptar-se al nostre sistema.
Bon dia, Ferran Miguel Rico. Heu fitxat a Haaland perquè no tenia un nou pur a la plantilla, però abans de Haaland vau fitxar amb un altre futbolista, Julián Álvarez, del que havia les millors referències a River Plate i l'Argentina. La meva pregunta és, quantes ofertes heu tingut ja per cedir a Julián Álvarez?
Moltes, la veritat. Des de que el vam fitxar, el jugador li ha anat cada cop millor i el volen molts equips, però no marxarà. Vindrà amb nosaltres a l'estiu, farà la pretemporada amb nosaltres i jo crec que es quedarà.
Mm-hmm. I un d'aquests equips del Barça?
No.
Bueno, no.
Ja teniu la... El Pep ja ha fet la llista d'altes i baixes, no?
Sí, i tant. La llista està feta des de fa mesos i no la fa el Pep, la fa el Xiqui, evidentment amb la conformitat i amb moltes discussions amb el Pep i amb tot l'equip tècnic, però al final no, això de fer la llista d'altes i baixes quan s'acaba la temporada és una cosa molt antiga. Nosaltres planifiquem a 2, 3, 4 anys de vista i sabem el que hem de fer, que no és molt, perquè ja hem fet el davanter centre i de fet només tenim un jugador que ens marxa segur, que és el Fernandinho, i és el que hem de substituir.
Va. Em queda una última pregunta, i és sobre el futbol femení. El Manchester City és un equip que ha apostat pel futbol femení, com clarament ha apostat el Barça. El Barça va perdre dissabte la final de la Champions contra l'Olympique de Lió. Jo deia avui que és una tragèdia, que és fatal, que és un drama, però que a la vegada té una lectura positiva, aquesta derrota, que és la visualització de que Europa és una altra cosa. A la Lliga Espanyola, en passa una, ho explicava aquest matí, que em sembla bestial, indesitjable, que és la poca aposta d'Espanya cap al futbol femení. Aquesta setmana hi ha la final de la Copa de la Reina, diumenge que ve, i el partit es juga a la final de la Copa de la Reina a les 11:30 del matí al Corcón, perquè resulta que a la tarda juga l'equip de segona B masculí. Per tant, el que estàs fent és un retrat de dir: nosaltres al Camp Nou omple el femení del Barça, però en canvi a la Copa de la Reina femenina li fotrem, no sé, quatre, ningú ni res. El futbol passa també per aquest futbol femení a nivell europeu?
Sí. El que passa és que s'ha de tenir paciència, no? I el que ha fet el Barça em sembla extraordinari, extraordinari, meravellós. Nosaltres hi treballem, ho intentem, a Anglaterra hi ha cada cop més afició, però no us oblideu que a tot arreu el futbol femení perd diners. I llavors estàs demanant als clubs que facin inversions en un negoci que perd diners. Llavors això necessita determinació i necessita paciència. No trobarem la solució en 6 mesos o en un any, trigarem una mica més, i he de dir que jo crec que el Barça va per endavant de molts altres clubs en això.
Ferran Soriano, moltes gràcies i una abraçada molt forta i enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.